Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Ajuntament de Barcelona ha fet un balanç del funcionament dels seus serveis socials, les atencions que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona el darrer any, també en relació amb l'anterior, és a dir, tot el que ha estat aquesta pandèmia. En surten algunes conclusions que us hem anat desgranant des que hem arrencat el programa, algunes d'elles de sagnants, de preocupants. La crisi derivada de la pandèmia està afectant d'entrada a les dones. El 63% de les persones ateses pels serveis socials a Barcelona han estat dones. Una quarta part de les persones que han passat pels serveis socials els darrers mesos mai abans de la pandèmia havien necessitat adreçar-se als serveis socials de la ciutat de Barcelona per demanar ajuda. I si ens fixem a les dades per districtes, per barris, es fa palès que la pandèmia també s'ha acarnissat especialment ja en aquells barris on abans que arribés la Covid la situació ja era d'allò més complicada, segurament la més complicada de la capital catalana. De la feina que s'ha fet als serveis socials, de qui són les persones que ara estan demanant ajuda i quina és la problemàtica que estan patint aquestes persones, avui ens acompanya la Sònia Fuertes, que és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Plantejava algunes dades, conclusions que es poden treure veient les dades que presentàveu aquesta mateixa setmana del balanç. Des de la feina del dia a dia, i havent fet vosaltres, com heu fet ara aquest balanç dels darrers dos anys, alguna dada que us sorprengui o us preocupi especialment?
A veure, ens preocupen diverses dades, algunes de les que ja assenyalaves ara mateix, vull dir, les persones que no havien requerit mai la nostra ajuda, no? Perquè això efectivament posa de relleu l'impacte de la Covid i de la interrupció de l'activitat econòmica amb algunes persones, moltes d'elles vinculades a economia informal o a una situació d'ocupació més precària. Ens preocupa, lògicament, tot el fenomen de feminització de la pobresa. Però després assenyalaríem que, així com hem vist amb tot el que era cobertura de necessitats bàsiques, especialment alimentació, una estabilització d'aquesta demanda, per tant, una certa superació, podríem dir, del primer moment d'emergència, no és així amb tot el que guarda relació amb l'habitatge. Per tant, clar, al final, amb uns preus molt poc accessibles, no?, pel que fa al lloguer, o amb dificultats per poder pagar la hipoteca, perquè el preu també és molt alt, amb una ocupació que normalment els salaris no arriben per poder fer front a tota aquesta despesa, el que ens trobem és en una situació molt dura i molt crua, que posa de relleu que el dret a l'habitatge no està garantit i que això funciona en cadena amb la vida de les persones, generant moltíssima exclusió. I aquesta és la dada que hem volgut posar de relleu al costat també de la situació de les persones amb irregularitat administrativa.
De fet, la principal tasca d'ajuda que heu hagut de fer durant tot aquest temps i el que més diners ha requerit des del punt de vista de la inversió, a banda de la feina, diguem-ne, dels qui treballeu, és la d'ajudar persones que han perdut la seva vivenda?
Sí, sí, sí. Nosaltres posem de relleu que dels ajuts que nosaltres hem donat, que són 41,3 milions d'euros, sí, 25,8 són adreçats a habitatge.
És a dir, més de la meitat.
Sí, més de la meitat. I estem parlant dels ajuts d'emergència. Això vol dir de les persones que perden el seu habitatge i els allotgem en una pensió o en un hostal, i també d'ajuts per acabar de pagar aquest lloguer. O sigui, no estem incloent en aquí altres actuacions en matèria d'habitatge, ni la generació d'habitatge nou, ni tot el que guarda relació amb lloguer social, ni els equipaments adreçats a persones en situació de sense sostre.
Ah, és a dir, no, m'està dient que no estem invertint, per entendre'ns, em sembla entendre que el que diu és que no estem gastant 20 milions d'euros en resoldre de manera definitiva un problema de persones que han perdut casa seva, sinó que ho estem invertint en pagar pensions perquè s'hi puguin estar temporalment mentre es busca una solució que no arriba.
Efectivament. Sí, nosaltres és una xifra que volem precisar, que és una xifra que nosaltres destinem a una situació d'emergència. I, per tant, efectivament, a pensions en espera d'una resolució de mesa d'emergència, si és que aquesta unitat familiar hi té dret, o aquesta persona, vull dir que estem parlant del que es cobri en aquell moment una situació d'emergència, no d'una solució més estable o una solució habitacional més digna, sinó marc d'emergència pur i dur.
I és evident, diguem-ne, per la situació que s'ha viscut, que les situacions que esteu atenent vosaltres són de persones que arriben a aquest extrem, i aquest extrem són els serveis socials de la ciutat, per culpa de la pandèmia, per perdre la feina per culpa de la pandèmia, per l'aturada econòmica, pels ERTOs, pels ERTOs, i per l'aturada fins i tot del que era l'economia submergida.
Sí, nosaltres potser per matisar una mica, i no és absolutament contrari al que dius, més aviat és complementari, el que sí veiem és que davant de la recuperació econòmica i davant la recuperació també de tot el que guarda relació amb el producte interior brut, hi ha un conjunt de persones, i així ho assenyalen també altres informes, com l'informe FOESA, que s'ha presentat darrerament, o de l'estudi de l'IRMB sobre àrea metropolitana, que no arriba, aquesta recuperació no arriba. No arriba perquè la seva situació és molt precària. I això es deu, efectivament, al que s'estava assenyalant, al que assenyalaves ara, de tot el quart de relació amb ocupació, i també moltíssimes persones que queden excloses perquè no tenen permís de residència, no tenen permís de treball, i per tant el seu accés a drets està vulnerat, no poden accedir-hi, i això genera una situació que és molt difícil poder-la revertir.
Clar, perquè estem parlant d'un nivell d'exclusió social, diguem-ne, que els porta directament a també una exclusió econòmica, fins i tot d'aquesta recuperació, que si és que existeix o que es diu que existeix, no els és accessible amb ells.
No els és accessible, perquè al final, quan una persona està en una situació tan precària, amb ocupacions vinculades a economia informal o amb jornades a temps parcial, o quan està en una situació que no pot accedir a un permís de treball, no, aquesta recuperació amb aquestes persones no arriba. I el problema és que, a més, nosaltres podem fer aquest acompanyament i el fem, lògicament, però no podem revertir aquesta situació perquè això guarda relació amb una llei d'estrangeria, amb una llei estatal d'habitatge que necessitem, amb una altra dotació de pisos a la mesa d'emergència, vull dir que al final, el que nosaltres estem posant de relleu és que ens estem movent en un marc de moltíssima emergència que no ens permet acompanyar-les en la construcció d'un projecte vital, sinó que el que podem fer, i això podem dir que és molt i és molt poc, és una paradoxa, és acompanyar-les en aquest moment perquè no perdin el seu habitatge. Però, evidentment, això el que comporta és que aquestes persones estan vivint en una situació de provisionalitat absoluta i no poden fer una projecció, no diré en un llarg termini, ni en un curt termini, vull dir, estan vivint el dia.
Passa que estem parlant de moltíssima gent, estem parlant d'un augment, crec que la xifra és d'una mica més del 22% de persones que heu atès els darrers dos anys, però és que una quarta part són persones que no havien passat mai pels serveis socials. No? És a dir, són persones realment als quals la seva vida, que segurament ja era precària abans, la pandèmia l'ha trencada completament fins al punt de portar-los a picar per primera vegada a la vostra porta.
Efectivament, sí, nosaltres el que constatem és aquest augment en relació als dos anys anteriors, perquè en el primer any va ser un augment aproximadament, em sembla recordar que era sobre el 10%, i si sumem els dos anys és una miqueta més d'un 22%. Per tant, la conclusió és que quan parlàvem de precarietat abans de la Covid, parlàvem d'això. Al final, la precarietat és que jo visc el dia amb molts pocs recursos, i confiant en que no hi hagi un fet sobrevingut a la meva vida perquè no podré fer front. Aquest fet sobrevingut pot ser més de caire particular, veure'm afectada per una malaltia o per una altra situació, o pot ser una pandèmia, que és el que vam viure, i una interrupció de l'activitat econòmica. si vius al dia, no tens cap tipus d'estalvi, no tens cap tipus d'alternativa o sortida per fer front davant d'aquesta situació. I això és el que genera que aquestes persones s'hagin vist en la necessitat de recórrer als serveis socials.
Per què també en aquesta precarització les dones hi paguen aquesta doble factura pel fet de ser dones? Per què hi ha aquesta feminització tan brutal d'aquesta exclusió social i d'aquesta pobresa de pandèmia?
Possiblement hi ha qüestions vinculades a la conciliació també, perquè el que veiem és que són dones que encapçalen llars monomarentals. Per tant, aquí ja tenim un component, perquè normalment el fet de conciliar el que és la cura dels infants amb una ocupació, si no tens una xarxa de suport, sabem que no és fàcil, i això genera també que les ocupacions les que pots aspirar d'alguna manera o pots compatibilitzar amb la teva vida, sovint són ocupacions a temps parcial o són ocupacions molt precàries també, no? I això impacta molt especialment.
Sembla que hem perdut aquesta trucada amb la Sònia Fuertes. Estem parlant amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Estàvem repassant les dades, el balanç que han fet des dels serveis socials de la ciutat després d'aquests 2 anys de pandèmia. La quantitat de persones que havien atès ha augmentat en un 22,5%, amb l'agreujant que hi ha una quarta part de les persones que acaben trucant a les portes dels serveis socials que no ho havien fet mai abans de l'arribada de la pandèmia. Havien baixat el retrat, el detall de qui són les persones que acaben trucant a les portes dels serveis socials. Ens estava explicant la Sònia Fuertes que segurament, si bé d'entrada el principal problema que hi havia era el menjar, la situació havia acabat derivant amb una problemàtica bàsica, la de l'habitatge, i que estava afectant especialment les dones. Senyora Fuertes, crec que l'havíem perdut la comunicació, però ens torna a acompanyar. Estava explicant-nos, no?, el perquè, diguem-ne, d'aquesta feminització del problema, i deia que hi havia aquest model de famílies monoparentals sustentades per aquestes dones, no?, que en veure's colpejades per la pandèmia havien acabat trucant a les vostres portes.
Efectivament, sí, que es devia també a tot el que suposa conciliar quan aquestes dones estan encapçalant una unitat familiar i clar, llavors la precarietat en l'ocupació a temps parcial, vull dir, la multiplicitat de factors que incideixen i aquestes dones s'hi veuen especialment colpejades per aquesta crisi.
L'impacte de la pandèmia ha sigut molt ràpid i ha sigut molt fort, evidentment, per la sotregada que va suposar per l'economia, per les sotregades que hi ha hagut després, malgrat les recuperacions que s'hagin pogut anar activant a partir de les onades successives. Però, esclar, si em diu que el problema principal ara mateix és el de l'habitatge, clar, vist des de fora, un pot pensar aquestes xifres d'atenció als serveis socials han crescut molt de pressa, però, en canvi, la seva resolució possiblement serà molt llarga, perquè el problema de l'habitatge a Barcelona, que en aquest programa n'hem parlat en més d'una ocasió, és un problema pràcticament crònic i de resolució a molt llarg termini.
Sí, sí. Nosaltres, per això, estem posant un crit d'alerta, perquè entenem que aquí estem davant d'una situació que és urgent que cerquem la col·laboració entre administracions i mirem com ho podem, d'una banda, treballar des del marc normatiu, que ha de ser un altre, i ha de poder donar més garanties pel que fa al dret de l'habitatge, i d'altra banda, en un context més autonòmic, també hem de fer una reflexió sobre la dotació de pisos que necessitem en una mesa d'emergència, per exemple, que és un òrgan col·legiat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i això hem de veure que és un fenomen en cadena, podríem dir, que impacta en la vida d'aquestes persones, que ens impacta a totes, perquè al final estem vivint totes en comunitat, però a més hem d'entendre que darrere de la manca d'habitatge estem en una situació d'una existència molt dura, perquè al final l'habitatge és el teu espai també de refugi, d'intimitat, és el teu lloc de seguretat, i el fet d'estar en una situació de provisionalitat o en allotjaments que són d'emergència i, per tant, no reuneixen tampoc les condicions d'un allotjament a mig llarg termini, impacta en la vida d'aquestes persones i en el seu benestar emocional. Vull dir que genera efectes diversos en els infants, vull que aquí és una situació urgent i nosaltres ho volem posar de relleu.
A vostè ara feia aquesta referència a la Generalitat de Catalunya, al govern, a la implicació que ha de fer. Si no m'equivoco, Barcelona ha portat uns 850 habitatges. Aquesta mesa d'emergència estan gestionant al voltant de 10.000 pisos. Quin és el paper que hauria de fer el govern i què no ha fet fins ara? Em refereixo al govern de la Generalitat.
En aquest cas, pel que fa a la mesa d'emergència, el que necessitem és que hi hagi una aportació com a mínim proporcional a la que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. I sabem que això és difícil, el fet de captar habitatges és complicat en una ciutat com Barcelona, però és un esforç que s'ha de posar en primera instància si volem realment posar les persones al centre i poder treballar amb elles projectes vitals i projectes també on ells se sentin reconegudes i acompanyades per la comunitat, perquè, de fet, el missatge que els estem donant no és un missatge d'acompanyament, ara mateix és un missatge d'ajut en un context molt d'emergència i no permet que puguin treure una mica el cap, no?, per veure cap a on volen.
Per què no apareixen aquests pisos? És a dir, són pisos que s'han de construir o són pisos que s'haurien de comprar o són pisos que es poden buscar a través de la col·laboració amb altres entitats o, no sé, estic pensant en la Fundació Habitat 3, per exemple, no? No sé si hi ha camins, diguem-ne, per trobar-los, aquests pisos que necessitem amb les dades que heu presentat.
A veure, d'una banda, la col·laboració amb les entitats és primordial i és un dels eixos de treball i en aquest sentit hi treballem amb Habitat 3 i amb altres entitats, que Fundació Mandreu, d'altres entitats que treballen tot el que guarda relació amb l'exclusió residencial i l'habitatge. La dificultat ve donada d'una banda perquè construir pisos no és immediat i, per tant, malgrat que s'estiguin construint i estigui fent un esforç, ara mateix estan construint 2.300 habitatges que estan en fase d'obres, però això no seria immediat. I, per tant, aquí hi ha una inversió de temps i això juga en contra. I, d'altra banda, Barcelona està tensionada pel que fa al mercat de l'habitatge. És difícil captar habitatges en el mercat ordinari i, a vegades, també el propi preu d'aquests habitatges també fa que sigui també complicat poder accedir. I, per tant, tenim una conjunció d'elements que ens fan una miqueta de tormenta perfecta. I que això que significa? Doncs que hem d'actuar davant d'una tormenta perfecta revisant molt bé la nostra maquinària, la brúixola, vull dir, ens hi hem de posar.
L'Ajuntament té marge per comprar-ne o fer-ne d'habitatge públic?
L'Ajuntament n'està fent d'habitatge públic. Vull dir, jo ara parlava de 2.300 habitatges, sí, que s'estan fent i, per tant, tot el ritme, de fet, des de l'any 2015 fins ara, el 2015 eren sobre els 7.000 habitatges, ara mateix és sobre els 10.000 habitatges. Vull dir, és una xifra molt significativa amb un tema que és complicat de poder-hi treballar. A banda de totes les innovacions que es poden fer i es fan en matèria d'habitatge, com és tot el tema dels APROP, o fins i tot aquesta col·laboració tan estreta amb entitats expertes. Però, clar, no pot ser... Al final, Barcelona com a municipi o com a qualsevol altre municipi davant d'una situació de caire estructural no pot actuar sola i ha de posar els temes que són prioritaris per a les persones i per fer de la nostra una ciutat per a totes en primera instància com a tema a treballar amb altres administracions. Per això creiem que necessitem, d'una banda, aquest impuls a la mesa d'emergències, és evident, i d'altra banda, altres normatives, i això competa en un marc estatal.
Una darrera pregunta per acabar veient les dades d'una manera global, fixant-nos en l'atenció als districtes barris, als diferents barris i districtes de la ciutat de Barcelona. Aquesta epidèmia ha afectat a tothom, això és evident, però també hi ha una evidència, veient les dades, que l'epidèmia ha estat especialment crua en aquells barris que ja ho passaven pitjor abans que arribés la Covid.
Sí, totalment. L'impacte, i de fet es va poder veure sobretot en un primer any van haver esforços per entendre i aprofundir en el que va ser l'expressió de la desigualtat també davant la pandèmia. I guarda relació amb el que parlàvem abans, al final el punt de partida determina d'alguna manera la sortida d'una situació complicada com aquesta. Per tant, si el punt de partida és ja una renta per capita baixa en algunes zones de la ciutat, uns nivells d'ocupació també baixos, i això té un impacte molt clar pel que fa a la pandèmia. Certament nosaltres, com a serveis socials, tenim una voluntat molt clara i molt ferma d'aprofundir en les dades i també posar de relleu com l'impacte o guardar relació amb aquesta, diríem, condició de desigualtat socioeconòmica prèvia. Hi ha hagut altres impactes que també a les xifres es manifesten, per exemple, en totes les atencions en algun districte com l'Eixample, per exemple, que guarda relació també amb tot l'acompanyament a les persones grans, que també és molt important perquè al final serveis socials també fa aquest tipus d'actuació comunitària i preventiva i d'acompanyament, no només, lògicament, en l'àmbit de l'emergència.
Segurament, clar, el gran dubte, no sé si vostès tenen alguna previsió de quant de temps poden trigar en resoldre tot, en resoldre i, per tant, haver absorbit aquest increment fruit de la pandèmia, no? Perquè si el problema principal ha acabat derivant en l'habitatge i ara sortia en aquesta conversa, no? El gran problema de l'habitatge d'entrada sempre és el temps que es requereix, no? Perquè encara que se n'estigui construint, evidentment, doncs, el procés constructiu, etc. Finalment, fins que es té en disposició d'aquell habitatge és lent. Si aquest és el problema principal, el de l'habitatge, entenc que la situació, no sé si es pot arribar a enquistar, però es pot trigar molt de temps en resoldre aquest augment de persones que han acabat trucant a la porta dels serveis socials.
Pel que fa a l'habitatge, evidentment, sí. En altres temàtiques, penso que estem en una ciutat on tenim un sistema de serveis socials bàsics i especialitzats molt proactiu, molt innovador, que genera respostes comunitàries, que genera mirada preventiva i que aquí pot fer moltíssimes coses i les fa, no? Des de tots els temes de promoció voluntariat amb els radars, el treball amb els joves, vull dir que tenim una diversificació d'activitats de serveis socials molt, molt àmplia i una capilarització amb les entitats també molt gran a la ciutat. Però davant del tema d'habitatge o davant la situació d'irregularitat administrativa, en serveis socials no pot actuar perquè no és el seu marc normatiu, no pot fer lleis, no les pot canviar, no pot establir alguns procediments o criteris, no, això queda fora de la seva competència i no pot. Llavors, l'única cosa que pot, que és el que deia abans, és una sensació agredolça, perquè és molt i és molt poc, alhora és mirar de minimitzar tot el que està impactant amb aquestes persones.
Segurament una de les situacions més paradigmàtiques d'aquest problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona va ser la desgràcia que vam viure també en aquella antiga seu bancària de la plaça Tetuán, on aquella família, no? Doncs va acabar morint per aquell incendi.
Mm-hmm. Bueno, aquella va ser una situació absolutament colpidora i dramàtica, i que, malauradament, posa de relleu tot això que estem parlant.
Jo recordo que quan allò va succeir, no, una de les coses que es va explicar és que els serveis socials tenien constància de que aquella família estava allà, no, perquè s'hi havia pogut estar en contacte, i fins i tot s'explicava que una de les reflexions que s'havia fet des dels serveis socials és que l'espai que estaven ocupant en aquell moment era un espai, diguem-ne, digne, és a dir, que el podien arribar a ocupar per viure-hi en aquella situació. Com s'explica això? És a dir, per què els serveis socials, si detecten una família que està vivint amb nens en un espai ocupat, era una antiga seu bancària, que per tant ni tan sols era un pis, s'entén que donades les circumstàncies potser allà ja s'hi poden estar o ja està bé que estiguin allà?
Bueno, no és... Al principi no és que ja està bé que estiguin allà en cap cas. Nosaltres, una situació com aquesta, la situem en una situació d'habitatge precari, absolutament. És que no...
Però quan dic que està bé que estiguin allà, em refereixo a que segurament és millor que l'alternativa que podria existir o que no existeix, diguem-ne, no?
Que el fet de que al final, efectivament, al final, quan hi ha una situació tan complicada i tan precària, una unitat familiar, com va ser el cas, busca un aixopluc i busca un espai per viure-hi. Nosaltres, a diferència d'altres municipis, sí tenim un observatori per fer prospecció de ciutat, espais de treball a cada districte, també amb les forces de seguretat, per poder veure aquest estat d'aquests locals, que això ja és competència de bombers o de Guàrdia Urbana o de Mossos, i un equip especialitzat que intervé a tota la ciutat i que ha crescut, a més, en els darrers anys, per acompanyar amb aquestes unitats familiars en un context que nosaltres no justifiquem en cap cas, però que creiem que quan hi són és important que nosaltres vellem, i sobretot si hi ha infants, lògicament, perquè les condicions d'accés al sistema sanitari, al sistema educatiu, perquè tot això es pugui donar. Però, clar, en aquella situació que va ser tan duríssima per tothom i també pels professionals que coneixien molt bé aquest nucli familiar, el que es va posar de relleu és que quan no hi ha possibilitats de regularitzar la teva situació, no hi ha possibilitat gairebé de res, molt poca cosa, malgrat el municipi de Barcelona. Barcelona va fins a les escletxes del sistema per acompanyar aquestes persones.
Allò, diguem-ne, que aquell episodi ens situa en el que es coneix com les infravivendes, no? Que li han posat, aquest nom. Per cert, quantes persones tenen comptabilitzades ara a Barcelona que puguin estar vivint en aquestes situacions d'infravivenda o el límit entre la infravivenda i el barraquisme? A mi em sembla recordar que hi havia hagut un estudi, un informe a l'Ajuntament que havia situat en unes 800 aproximadament les persones que estaven en aquesta situació, però no sé si han pogut actualitzar la dada i ara en postpandèmia la teniu controlada.
L'hauríem de revisar, la dada. En aquell moment, efectivament, vam donar una dada que no arribava a 800, però estic parlant de memòria, però sí que nosaltres aquesta dada l'actualitzem mensualment, perquè tenim un observatori que el que fa és justament prospectar aquests espais i actualitzar aquesta dada mensualment, perquè creiem que des d'aquesta perspectiva que nosaltres treballem...
I quanta gent és ara?
Ui, ara mateix això ho hauria de...
No.
Claro, hauria de mirar, perquè nosaltres maneguem com a serveis socials moltíssimes dades.
Clar.
I ara mateix no tinc aquí la dada, però que és una dada que actualitza.
Em sembla que hem tornat a perdre la Sònia Fuertes. En tot cas, estàvem arribant al final ja d'aquesta conversa. Li feia ara només aquesta pregunta al fil de la situació que estàvem descrivint. Evidentment, l'Ajuntament, doncs, que està pendent i seguint d'aquesta situació, perquè al final el problema de l'habitatge ho hem explicat en més d'una ocasió en aquest programa, que va acabar derivant sovint en persones que acaben perdent casa seva. Si no tenen un lloc on viure, doncs poden acabar en algunes d'aquestes infravivendes, i parlàvem ara d'aquell cas que també vam poder explicar aquí en directe al matí a Ràdio Estel, de la mort d'aquella família que s'estava en aquella antiga seu bancària ocupada que hi havia a la plaça Tetuan de la ciutat de Barcelona. Parlàvem amb la Sònia Fuertes, la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passa 8 minuts i mig del punt de les 9 del matí, obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.